Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope. Us acompanyem des d'ara i fins les 4 de la tarda amb la informació esportiva de la jornada a casa nostra. Dia de declaracions importants. Avui ha parlat Xavi Hernández en la presentació del seu campus d'estiu. Ha parlat de tot. Diu que entrenar al Barça és una il·lusió, que ell sempre està en el mercat, però que no té pressa i que no ha parlat amb Joan Laporta del tema. De seguida l'escoltem. Ha parlat també Luis Enrique. Avui tampoc han vacunat els internacionals. I Luis Enrique no ha sabut dir quan els vacunaran ni si els vacunaran, perquè ha expressat alguns dubtes pels efectes secundaris que pot tenir la vacuna amb el debut a la competició ja de la selecció espanyola tan a prop. Així que el tema de la vacunació continua en l'aire. Recordem que Espanya debuta dilluns contra Suècia. Luis Enrique ha confirmat també que espera Busquets i que Busquets tornarà a la concentració de la selecció espanyola. El Barça seguim pendents de Depay, que no s'acaba de tancar encara el fitxatge. El Barça segueix confiant en fer-ho aquesta setmana. El futbolista des de la concentració de la selecció holandesa ha dit que només està centrat en Ucraïna i en fer una bona Eurocopa. El Barça, que valora molt positivament el fet que la UEFA hagi aturat el procediment disciplinari pel tema de la Superliga després del pronunciament de la justícia suïssa al respecte. Un Barça que diu que la via és la del diàleg i no la de les amenaces. I atenció que es perfila pel mes d'agost un doble enfrontament Barça-Manchester City, masculí i femení. Seria homenatge a Juan Carlos Unzué i seria a benefici de la lluita contra la ELA. El Girona avui torn per escoltar el capità Adai Benítez a 3 dies de l'anada de la final per l'ascens a primera contra el Rayo. A l'Espanyol avui estan pendents del juvenil, que podria ser campió de la divisió d'honor després de molt de temps. Ho serà si guanya aquesta tarda al camp del Nàstic. En bàsquet, el Barça i el Tenerife van al tercer i definitiu partit de les semifinals a la Lliga CB. Ahir Tenerife 80, Barça 68. Demà tenim el partit decisiu al Palau, el tercer i definitiu partit. I avui el partit definitiu entre el Real Madrid i el València. El que guanyi es classifica per la final de la CB. En tennis tindrem super semifinal. Demà entre Rafa Nadal i Novak Djokovic. Nadal es va desfer de Swarman en 4 sets i Djokovic de Berrettini també en 4. L'altra semifinal es disputarà també demà entre Zverev i Tsitsipas. Ara arrenquen les semifinals femenines, Pavlyuchenkova, Sidansek i a continuació Krejcikova, Sakkari. Cap de les 4 havia arribat mai a les semifinals de Roland Garros. En futbol sala, el Barça s'emporta el tercer i definitiu partit de quarts contra l'Inter, 5-2 ahir al Palau. I ara es veurà les cares en semis contra el Palma, el primer partit dissabte a Mallorca. El Barça d'handbol ja està a Colònia per jugar dissabte a la semifinal de la Final Four de la Champions contra el Nantes i ja tenim en marxa la Copa del Rei masculina i femenina d'hoquei patins a la Corunya en format de final a 8. Després el Juan Arias ens actualitza com va aquesta competició. Avui comentarem la jugada amb el Dani Senabre i el Júnior Minguella i les preguntes del dia Esports Cope que us formulem via Twitter. Què us sembla la gestió que estan fent la federació i el govern de la vacunació de la selecció espanyola? Us sembla bona aquesta gestió només al 19%, dolenta al 81%? En clau espanyol, la pregunta és qui voleu que pugi a primera? Voteu pel Girona al 63%, pel Rayo al 37%. El Marc Peires està al control de so, el José Luis Gil a la producció, us parla Joan Batllori, passant 9 minuts de les 3 de la tarda a la pilota, ja roda Esports Cope. Este verano no dejes que nada te impida disfrutar, ni tu seguro de coche. Contrátalo en Verti.es y llévate un 40% de descuento y fracciona los pagos como quieras. Verti, tu aseguradora digital.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Hisense, patrocinador oficial de la Euro 2020 y los tecnoprecios de El Corte Inglés te acercan la pasión del fútbol.
Convierte tu casa en un estadio con los televisores Hisense OLED, con una nitidez y calidad de imagen excelentes.
Y un espectacular sonido inmersivo.
Hasta el 23 de junio tienes un televisor Hisense U7 QF de 55 pulgadas por solo 579 euros.
En tienda web y app de El Corte Inglés.
Ganas de fútbol.
Hay quien encuentra inspiración en la belleza. Bodegas Emilio Moro encontró inspiración además en la naturaleza del Bierzo, en la variedad de uva Godello, y hoy firma tres vinos que conquistan España. Polvorete, El Zarzal y La Rebelía. Un tridente ganador de una bodega de prestigio mundial. El Godello hecho arte con Bodegas Emilio Moro.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Vinga, comencem, que ha estat el d'avui dijous, un matí de declaracions importants. Saludo d'entrada al Víctor Navarro. Hola, Víctor, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Has estat present de forma telemàtica a una roda de premsa de Xavi Hernández, que ha presentat el seu campus, i l'home ha contestat absolutament a tots els temes que li heu plantejat de l'actualitat del Barça, eh?
Sí, avui Xavi Hernández presentava aquest mític campus d'estiu, ho ha fet a Barcelona i amb molt d'interès per part dels mitjans de comunicació per a tot el que representa ser una llegenda del Barça, de la selecció i pel que tots penseu, entrenar i estar a les travesses habituals de la banqueta del Barça. Xavi ha deixat clar que no vol un debat constant sobre si ell pot dirigir el Barça, que respecta a Ronald Koeman, que tampoc creu que la seva amistat amb Víctor Font hagi impedit que sigui ja l'entrenador del club del seu cor, i ha volgut matisar que ell està preparat, que entrena a Qatar, però a un nivell de primera i segona divisió espanyola. Aquest és Xavi Hernández reconeixent que està obert a ofertes i que no ha parlat amb Joan Laporta.
Bueno, yo en el mercado estoy siempre, la verdad. Ahora soy entrenador desde hace ya dos temporadas, dos años. Bueno, al final tengo muy buena relación con Laporta, ¿no? Con Jan. Al final, él está para decidir, para tomar decisiones, y no he podido hablar con él. Al final, ellos han decidido que hay un entrenador, que es Koeman, que tiene contrato y que hay que respetarle. Y al final, en estos últimos 3-4 meses, no he tenido contacto ni con Jan ni con nadie de la junta directiva.
Xavi també ha dit que no entrenarà el Barça B perquè ell vol fer-ho a l'èlit i que no descarta fer un pas intermig abans d'arribar al Barça. També ha confessat que parla habitualment amb Busquets, amb Roberto, amb Messi, amb Ter Stegen i que estaven molt pendents del procés de ratificació de Koeman per si li tocava a ell i seria ell l'entrenador. Deixant ja davant de la banqueta, però seguint amb els seus antics companys, també se li ha preguntat a Xavi com veu la continuïtat de Leo Messi al Barça.
Home, jo crec que per tot el que està passant, jo crec que el Leo continuarà. Però clar, al final és la seva paraula, la seva decisió, i se l'ha d'entendre. Jo crec que s'ha guanyat el dret a decidir el que necessiti, no? És el millor jugador de la història del club i per mi de la història del futbol, no? Llavors s'ho ha guanyat. Tot el que ha donat el Barça, ell ha fet més gran el Barça encara i evidentment el Barça es ressentiria moltíssim de la baixa del Messi, no? Estaríem parlant d'un abans i un després de que si el Leo no continua. Però sóc positiu i crec que el Leo continuarà al club. Ho esperem com a culers, no?
Xavi ha dit que seria un privilegi entrenar Messi, que encara li queda trajectòria per davant. Dels fitxatges del Barça, veu bé els d'Eric i el Kun. I sobre el tema de la setmana, que cada dia ens porta l'Helena Condis d'Esports Cope, de la selecció espanyola, Xavi veu bé que es vacunin els internacionals, però no només els nostres, també els de tota l'Eurocopa, i creu que és la UEFA qui ho hauria d'haver fet.
Bueno, yo entiendo a la sociedad, lógicamente, ¿no? Todo el mundo quiere vacunarse. En ese sentido, yo creo que tenemos que pensar que el fútbol es una prioridad prácticamente en el país, en España, ¿no? Yo creo que ahí debería haber actuado la misma UEFA, ¿no? Para evitar este tipo de casos, ¿no? Se tendrían que haber vacunado todos los futbolistas que vayan a la Eurocopa de todos los países, ¿no? Y evitas este tipo de casos. A partir de aquí, entiendo a la sociedad, entiendo las quejas, pero yo creo que es prioritario para la sociedad en general o para la gran mayoría de la sociedad en España, ¿no? Yo creo que se deberían vacunar a los futbolistas españoles que vayan a la Eurocopa, ¿no?
Xavi, a pregunta de la cadena COPE, per acabar, ja veu, Joan, que la presentació del campus ha donat per molt, també ha afirmat que ell esperaria Sergio Busquets i que la selecció és una de les candidates per l'Eurocopa, encara que veu millor a França o Portugal, però confia cegament en Luis Enrique i la seva tasca.
Bon repàs a l'actualitat el que ha fet Xavi aquest matí. Víctor, gràcies.
Gràcies.
Selecció espanyola, parlem ara. Anem a Madrid. Helena Condis, bona tarda.
Hola, Joan, molt bona tarda.
Que avui havíem d'estar pendents de la compareixença de Luis Enrique perquè, clar, amb tot el que està passant hi havia moltes coses per preguntar-li.
És que no l'escoltàvem des del divendres, després de l'amistós contra Portugal, i han passat moltes coses, s'han succeït les notícies des d'aquell dia, amb el positiu de Busquets, després amb el de Diego Llorente, que avui ha superat dos PCRs, són negatius, i per tant demà s'espera que el central torni a la convocatòria de les Rozas. A Luis Enrique l'hem vist optimistes, creix amb les adversitats, ha dit que és un joc de nens el que està passant, tenen en compte el que li ha tocat viure al llarg de la seva vida, un discurs molt positiu, preparats, diu, per donar molta guerra, es veu entre els favorits i... Bé, també ha insistit que en que molt poques vegades, de fet només recorda el Barça B, haver tingut un grup amb tanta comunió, amb tanta unió entre jugadors i staff. Cada entrenament també ha destacat que és un espectacle de ganes, d'actitud, d'intensitat, per tant... Jo diria que he vist a Luis Enrique en estat pur i més optimista que mai.
Un dels titulars és que espera Busquets fins a l'últimíssima hora, no?
Sí, sí. El positiu de Busquets aquest diumenge va fer saltar totes les alarmes, porta 4 dies aïllats a casa seva, però es troba bé, és asimptomàtic. De fet, està seguint una pauta de treball diària, pot entrenar... evidentment al marge a casa seva, però l'està seguint al peu de la lletra i Luis Enrique ha estat contundent quan li hem preguntat si vol que torni Busquets. Ell ha dit directament que Busquets estarà a l'Eurocopa. Escolta.
¿Tú le quieres esperar a Busquets?
No, yo le voy a esperar. No le quiero. Le vamos a esperar todos. Él juega con ventaja porque ha sido el primero y hay tiempo más que de sobra para contar. O sea, Busquets estará en la lista, seguro.
Perfecte, doncs claríssim, claríssim. I després el tema de la vacunació, Helena, que en principi havia de ser avui al dia, però avui tampoc vacunaran els jugadors.
No, és que passen els dies i Luis Enrique ha dit que encara no sap si els vacunaran. Insisteix en la versió de la federació, que és que fa 2 mesos, que fa temps, van sol·licitar la vacunació pels internacionals de l'Eurocopa. Reconeix que ell voldria que els haguessin vacunat quan tocava, és a dir, després de donar la llista definitiva, després del 24 de maig, perquè ara aquestes alçades... li fa una mica de por als efectes secundaris i perdre algun jugador per efectes adversos de la vacuna. Dit això, Luis Enrique, igual que Jordi Alba i els que van parlant, diu que acceptaran el que toqui.
A mí me hubiera gustado, y al presidente también, y por supuesto a todos los integrantes de la federación, que se hubiera hecho en el momento oportuno, cuando se debería haber hecho, que es después de la lista oficial y ver quiénes serán los jugadores. Pero estas son las decisiones que aceptamos y acatamos. A partir de aquí, a día de hoy, hasta ahora mismo, no hay nada oficial de que se vaya a vacunar ni mañana, ni pasado, ni mucho menos pasado, porque se acerca la competición y nosotros tenemos que tener en cuenta que puede haber efectos adversos y... Y yo como entrenador quiero que los jugadores lleguen en las mejores condiciones al primer partido, al segundo, al tercero y si nos ganamos estar en las siguientes fases, en las siguientes fases.
Doncs ja veurem si toca o no toca vacunar-los. Avui la bona notícia és que han superat la quarta ronda de PCRs. No hi ha contagiat més de moment, no hi ha cap altre positiu. Tots han donat negatiu, tant els 22 internacionals que estan concentrats a les Rozas com els 17 de la bombolla paral·lela. Així que Luis Enrique espera que es vagin confirmant i poder entrenar tots junts a partir de dissabte per preparar el debut d'Espanya, que és dilluns 14 contra Suècia. De moment, el que estan fent des d'ahir és ja entrenar amb 2 grups, els internacionals, la llista oficial, en 2 grups de 10, això sí, separant els futbolistes per demarcacions, per si hi hagués algun contagi, doncs almenys si dona positiu. Al lateral esquerre, Jordi Alba, almenys tenia Gaià sa en l'altre grup bombolla. Veurem què passa. Busquets segur que es perdrà el primer partit perquè encara estarà en quarantena. De fet, surt de l'aïllament el dia 16. Ha de donar negatiu en un test PCR, només un, exigeix la UEFA, i en cas de que doni negatiu haurà d'entrenar uns dies al marge, però podria estar ja pel segon partit contra Polònia, que és el dia 19 a la Cartuja.
Perfecte, així estan les coses a la concentració de la selecció espanyola a Madrid. Condis, moltes gràcies.
Adéu, bona tarda.
El capità de la selecció espanyola, en absència de Busquets, és Jordi Alba, que ahir va passar pel partidazo de Cope i va parlar, entre d'altres coses, del seu futur al Barça.
¿Vas a seguir en el Barça? ¿Y si el club te pide hacer un esfuerzo económico, estás dispuesto a ello?
Bueno, seguir en el Barça, mi intención es seguir en el Barça, sí. Y por mí, sí. Y luego, pues lo otro, pues ya... Eso, bueno, se ha hablado muchas cosas... Pero a mí nadie me ha comunicado nada, entonces, pues, será una cosa privada, ¿no? Que tengo que hablar con el club y ya está, no, en ese tema ni quiero entrar ni me, bueno, ni debo entrar, ¿no?
¿Te alegras de que siga Koeman, por cierto? Que es algo que hemos sabido durante la estancia aquí ya en la selección.
Sí, yo creo que ha hecho un grandísimo trabajo, ¿no?
Bueno, claro, como, claro. Para, como para decir, no juegas en todo el año, claro. Si dices, no me alegro de que sea Koeman.
En la continuidad de Koeman, a mí me gustaría saber si Laporta os ha consultado a los veteranos, si os ha preguntado cómo sentís con Koeman, si habéis estado a gusto con él, si le habéis capacitado para afrontar otra temporada en el banquillo del Barça.
No, para nada, ¿no? Para nada. Es que es lo que he dicho antes, hablan tantas cosas que al final... Bueno, yo creo que no creo que un presidente como Joan, ni a mí nadie nunca me ha dicho lo que creo, ni he dado mi opinión. Yo me dedico a jugar, a hacer lo mejor posible, y no tengo yo ni ningún compañero mío que haga más tiempo. Vaya, es que yo creo que a ningún presidente se le pase por la cabeza preguntar a un jugador si quiere que siga un entrenador o si le parece bien otro. No creo que debamos entrar en eso. Es que me parece absurdo, la verdad.
Jordi Alba, ahí al partidazo de COPE. Saludo al Manuel Oliveros. Què tal, Oli? Molt bona tarda.
Molt bé, gràcies. Bona tarda, Joan.
Per tocar més temes de l'actualitat blaugrana, que estem tota la setmana pendents de Depay, que van passant els dies i no s'acaba de tancar el fitxatge.
No, i som a dijous, eh? I des del dilluns se'ns diuen des del Barça que es podria fer aquesta setmana. El que passa que, per exemple, avui, en una roda de premsa telemàtica de preparació de que era el partit que debutarà a Països Baixos davant d'Ucraïna aquest diumenge, el nostre company del diari Esport, Javier Giraldo, li ha preguntat precisament si sabia alguna cosa del seu futur i tal, amb el Barça i tal, i ell ha dit: jo me quiero concentrar en el partido contra Ucrania. I a partir d'aquí hem demanat opinió al Barça, al club, per saber exactament si continuaven en aquesta situació d'esperar que sigui aquesta setmana. De moment no han donat resposta. No sé si és que hi ha problemes o és que realment estan respectant el que ha dit el jugador, però ahir a la nit, per exemple, ens deien encara que esperaven que aquesta setmana, estem a dijous ja, doncs que... No sé si amb la presència aquí a Barcelona del propi jugador, però sí que està aquí i que s'anunci oficialment aquesta contractació. Mentretant, Wijnaldum, que també podria venir i al final no ve, ja se sap oficialment que ha signat el contracte amb el PSG, amb el Paris Saint-Germain, fins al 2024, és a dir, per 3 temporades a raó de 10 milions d'euros per temporada.
El que és una, sens dubte, bona notícia pel Barça, Oli, en relació al tema de la Superliga, és que la UEFA hagi paralitzat el procediment disciplinari que havia posat en marxa contra el Barça, contra el Madrid i contra la Juve.
Sí, i a partir d'aquí, que se sabia ahir minuts abans de les 7 de la tarda, ens hem posat en contacte amb el club i ens diuen doncs, que és una mica el que s'esperava. Ens diuen textualment: s'esperava i dona validesa a la cautelar del jutjat de Madrid i als avisos de la justícia suïssa. Cal parlar i no amenaçar. Cal parlar i no amenaçar.
Diàleg i no amenaces. Molt bé, i atenció que sembla que tindrem pel mes d'agost un doble enfrontament Barça-Manchester City masculí i femení, no?
Sí, en homenatge a Juan Carlos Unce, des de Manchester arriben aquestes notícies. S'està tancant la negociació d'un partit entre l'equip masculí i també un altre partit entre l'equip femení, que ja es van enfrontar a la Lliga de Campions aquesta temporada, el Barça femení i el Manchester City, i també el primer equip de futbol masculí. De manera que així està la història. No se sap encara si coincidirà o no amb el Camper. Sembla que no, que serà una altra història, però sí que podria jugar-se al mes d'agost. I també ens diuen que serà en benefici per recaptar fons per la Fundació i per les inquietuds de Juan Carlos Unzué, que va treballar amb Guardiola, que va treballar naturalment també aquí al Barça amb Joan Laporta, amb Rijkaard, amb Luis Enrique, etcètera, etcètera. Un homenatge al gran Juan Carlos Unzué i també per recaptar fons per la Fundació i per aquesta malaltia de l'ELA.
Doncs està molt bé. Fem una pausa, Sports Cop, i després tenim protagonista. Tenim moltes ganes de parlar amb ell.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Anda, mira. Los vecinos también se han venido este fin de semana al pueblo. Si es que estábamos todos deseándolo. Y se están poniendo una alarma. Nosotros deberíamos hacer lo mismo. No vaya a ser que nos ocupen esta casa que está sola casi todo el año.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Tenim moltes ganes de parlar una estona amb el nostre protagonista perquè no és habitual poder parlar amb àrbitres i avui podem fer-ho amb un que s'acaba de retirar. Estem parlant de l'àrbitre català Xavier Estrada Fernández. Xavier, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Gràcies per estar en directe a Esportscope. Què tal tot? Com anem?
Bé, no, gràcies a vosaltres.
No és una mica d'hora perquè un àrbitre es retiri als 45 anys, Xavier, perquè avui en dia... els àrbitres esteu físicament molt ben preparats i a mi em sembla que als 45 anys és una edat massa prematura, que podríeu tirar uns anys més, no?
Sí, bé, de fet, ja fa anys doncs, que a nivell esportiu s'ha treballat precisament en un dels aspectes bàsics, com és la preparació física, tenint en compte doncs, així poder allargar doncs, la carrera esportiva, no? I efectivament, quan un esportista, doncs, independentment de l'edat que tingui, doncs es veu en condicions doncs, de continuar, doncs en el meu cas, per exemple, perquè afortunadament no he patit cap tipus de lesió al llarg de la meva trajectòria, que mai he apartat doncs, dels terrenys de joc, doncs clar, tens la sensació no, doncs, que estàs amb plenes capacitats físiques per tirar endavant, perquè et veus amb molta energia, no? I estic totalment convençut que a base dels anys això anirà canviant, perquè no té res a veure ni un esportista ni un àrbitre actualment amb 45, si busquem la referència fa 30 o 40 anys.
Sí, sí. Com ho portes? Perquè normalment dels àrbitres parlem molt per criticar-los, però jo he detectat aquests últims dies en la teva retirada molt de carinyo de la gent cap a tu, no? En l'últim partit que vas dirigir, en el partit de futbol base que vas dirigir a Lleida uns dies després, no?
Sí, la veritat és que bé, és dels millors regals que pot fer doncs, l'esport i en concret el futbol, no? Doncs que la gent amb la qual has compartit no només categoria a l'èlit, sinó durant tota la teva trajectòria, doncs que un cop acabis doncs et passin doncs, una trucada, un missatge, doncs se t'apropin preocupant-se, no? O sabent com estàs. Jo crec que això és el més bonic doncs, que acaba quedant quan se l'acaba la teva carrera, diguéssim, als terrenys de joc, no? Que és la interacció amb les persones, que al dia de la cap és el més important.
Xavier, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
I ara què estarà, salvar o no?
Doncs m'ha proposat exactament.
Amb B baixa, eh? Amb B baixa.
Amb B baixa, sí, exactament.
Home, i amb B alta de tant en tant també.
No, també. Però ara parlem d'arbitratge.
Als bars, però exactament. Es m'ha proposat doncs, la idea d'estar al grup específic de videoarbitratge. Jo crec que és una gran oportunitat també, i és un tracte personal i professional, no?, per poder-lo gaudir i de la mateixa manera que ho hem fet als terrenys de joc i seguir aprenent i fins i tot donar el màxim d'un mateix, no? Amb la intenció i amb l'objectiu doncs precisament de fer un cos molt, molt potent, perquè serà un cos d'àrbitres de vídeo molt reduït i això el que farà, si més no, és pujar la qualitat en termes d'interpretació i de consistència, i perquè evidentment estem molt més focalitzats i d'alguna manera es separa el grup d'àrbitres del camp i el grup d'àrbitres de vídeo, que és beneficiós no només per l'arbitratge, no ens enganyem, el benefici principal i bàsic és el futbol.
Del VAR, des de la seva implementació, hem parlat moltíssim, ha donat molt de sí. Si algú es pensava que acabaria amb les polèmiques, és evident que no ha estat així. Hi ha molta gent que és partidària del VAR, hi ha gent que és contrària. Jo et volia preguntar, a vosaltres com a àrbitres, què us sembla la eina? Ho veieu com una ajuda o moltes vegades com un element que us pot arribar a deixar en evidència, Xavier?
Doncs sí, és una eina fantàstica. A mi em costa de creure doncs, que la gent, si ho traslladem a qualsevol altre àmbit de la vida, em costa de creure, no sé, si fiquem el símil del cotxe, no? A qui no li agrada doncs, que al cotxe li puguem ficar una eina nova, no? Un recurs nou, no? Tothom estaria encantat. En el món de l'arbitratge, en el món del futbol, al final no deixem d'implementar amb les noves tecnologies. Jo crec que és una eina doncs, que ha ajudat i seguirà ajudant doncs, a fer justícia als camps de futbol, perquè hem de recordar doncs, que som persones i com esportistes que som ens equivoquem, ens agradi més o ens agradi menys, però cometen errors els esportistes, també parlo doncs, dels entrenadors, dels futbolistes i l'hem d'acceptar, ens ha de servir doncs, com una fase d'aprenentatge. Evidentment, doncs, treballem per minimitzar-los i sobretot que no siguin errors tècnics, però per mi és una eina doncs, que, tot i que porta un curt recorregut a la Lliga Espanyola, són bàsicament 3 anys, evidentment s'aniran actualitzant, s'aniran implementant coses que farà doncs, adaptar-nos una miqueta més a la demanda doncs, social i a la demanda futbolística. Però jo segueixo dient que hi ha hagut un abans i un després amb les noves tecnologies i, afortunadament, doncs, fa que qualsevol decisió doncs, que segueixi l'estipulació del protocol de l'IFAB s'acabi decidint durant els 90 minuts i, sincerament, fa la nostra vida una mica més senzilla.
Yeah. Mm-hmm. El que passa és que no sé si potser ens hem complicat massa la vida a l'hora d'establir protocols. Et poso un exemple pràctic. Per exemple, aquesta temporada, amb el tema de les mans, ens hem perdut tots. Ja no, va arribar un moment que ja, fins i tot ho diuen els professionals, futbolistes i entrenadors, que ja quan hi havia unes mans a dintre l'àrea ja no sabíem si eren mans, si no eren mans.
Bé, de fet, probablement, ara també és una part molt ventatgista, clar. Una vegada doncs, tens una mica l'experiència, probablement estic convençut de que si aquesta eina hagués començat amb coses totalment objectives, probablement no hagués creat tant debat o tanta discussió, però que és fàcil parlar-ho ara, no?, després de l'experiència. Justament l'experiència ens ha de permetre tirar endavant i veure quines coses doncs, poden funcionar i poden ser més eficients al terreny de joc. No hem de perdre de vista que al final el futbol són interpretacions i nosaltres com a especialistes i com a àrbitres que som tenim la nostra interpretació basada en les consideracions que marquen les regles de joc i aquesta és la que cal tenir en compte. Tenint en compte, a més, que cal fer-ne pedagogia, se'n fa, i la gent està també interessada en saber quines són doncs, les decisions que pot prendre l'àrbitre de VAR en aquest cas o quan es pot utilitzar el videoarbitratge. Jo crec que ha de ser una intencionalitat per totes les parts que conformen doncs, el futbol.
I de cara a la pròxima temporada, els mitjans de comunicació i els aficionats, quina cosa creus que ha de saber que hagi canviat molt d'una temporada a l'altra? És a dir, oye, aquello que era así ahora será de otra manera.
No, evidentment cada any hi ha actualitzacions, ho veurem també amb aquesta Eurocopa que comença amb un parell de dies. Com comentava abans, l'IFAB el que fa és actualitzar les regles de joc, també una miqueta doncs, a demanda del que ha pogut copsar no, de clubs, de federacions. Jo crec que això és bo, perquè és la manera de flexibilitzar-se i adaptar-se al que es necessita. I evidentment, nosaltres, doncs, una vegada ens actualitzem reglamentàriament, després toca la part més, probablement més difícil, que és la interpretació al terreny de joc. Però tot segueix amb el mateix objectiu, fer el futbol molt més entenedor, amb intentar doncs, que les situacions siguin enteses doncs, per tots els espectadors o tots els seguidors del futbol. També cal dir, i no és per justificar, doncs, en aquest cas, doncs, les mans, que jo amb 25 anys i molts companys meus, amb tota la seva trajectòria arbitral, no hem tingut dues situacions de mans igual, exactament iguals. Llavors hi ha moltes consideracions que cal tenir en compte i el que se farà és simplificar.
Hi ha un noi que es diu Víctor García Verdura, de 26
Correcte.
Anys, que és de Mataró, i que ha pujat a la segona divisió. Què tal és aquest àrbitre? Té futur, no?, perquè 26 anys i està ja al futbol professional des de fa temps.
Doncs em sembla una magnífica notícia. Tant de bo la meva escarapela a nivell internacional, no?, doncs hagués pogut recuperar automàticament algú i que no hagi quedat perduda, com va quedar fa 2 anys doncs l'escalapera de Xavi Aguilar, que era un àrbitre assistent. Jo crec que és una notícia magnífica doncs, que tinguem un ascens, en aquest cas, també de Verdura, que ha coincidit amb mi de coràrbitre diversos cops, però ja sent una mica més egoista i mirant doncs, pel comitè català doncs, que tinguem representació catalana al nivell professional i al nivell semiprofessional, jo crec que és molt important doncs, per la gran potència futbolística que som. I crec que en aquest sentit doncs, hem de treballar tenint en compte i pensant en les noves generacions d'àrbitres i que no hagin de passar 23 anys, si no m'equivoco, en recuperar una internacionalitat, com va ser el meu cas, perquè l'últim doncs, a tenir-la abans que jo va ser José María Enríquez. Jo crec que el que us comentava abans, com a comitè que som, penso doncs, que hauríem de lluitar per tenir més representativitat.
Molt bé, Xavier. Escolta, creus que els àrbitres en actiu haurien de parlar una mica més, fer més entrevistes, explicar fins i tot alguna situació del joc, o que seria embolicar encara més la troca?
Bé, jo sempre dic el mateix, no? Al final, els professionals, vosaltres, des de la vostra vessant dels mitjans de comunicació, doncs sempre que intenteu buscar allò que serveixi també per explicar les situacions, però no anar directament a buscar l'error, no? Perquè moltes vegades sembla que només es vulgui justificar o veure quina és la interpretació que ha fet l'àrbitre sobre una jugada puntual, i tenir en compte que hi ha moltes decisions en un terreny de joc. Al final, jo penso que el fet de que parlem, jo he parlat amb molts mitjans, és també conèixer qui hi ha darrere d'aquella persona que fa d'àrbitre, no? Li posem nom, cognoms, i és la manera també de no estigmatitzar la nostra posició i que sigui molt més propera. Hem de pensar que per nosaltres és molt important el fet de promoure les noies i els nois que puguin ser el dia de demà doncs, àrbitres del nostre comitè, i que això és una qüestió de tots i hem de fomentar entre tots plegats, perquè és igual de bonic, no? El fet de jugar com a futbolista en un terreny de joc, però també com un entrenador, en aquest cas com a àrbitre.
Molt bé. Xavier Estrada Fernández, felicitats per la teva trajectòria, gràcies per atendre'ns i estem en contacte. Una abraçada forta.
Doncs moltíssimes gràcies a vosaltres per l'atenció.
Que vagi molt bé. I ara us parlo de Gralla Motors i del nou Skoda Enyaq, que és el cotxe del futur. A Gralla Motors t'esperen el seu concessionari Skoda a Granollers perquè provis la nova perla de la marca txeca, el nou Skoda Enyaq, que és electritzant, és segur, és ecològic i té fins a 510 quilòmetres d'autonomia. Pots anar a Pamplona d'una tirada o pots anar i tornar a Tortosa, per exemple, perfectament. Prova'l a les nostres instal·lacions de Gralla Motors a Granollers. Truca'ns per cita prèvia al 93-879-1998. Repeteixo, 93-879-1998, Gralla Motors, el teu concessionari Skoda Granollers i al Vallès Oriental.
De petita no sabia que el món canviaria tant, que viuria a l'era de les noves tecnologies, canviaria un missatge en una dècima de segon i que un diagnòstic mèdic tardaria tan poc. A Creu Blanca disposem de la millor tecnologia del mercat perquè res tardi en arribar. Truca'ns al 93 412 1212. Creu Blanca, ara és el moment.
Ara és el moment d'obrir el debat Esportscope amb l'Oliveros, amb el Dani Senabre. Hola, Dani.
Hola, bona tarda a tots.
Bona tarda, i també tenim per aquí el Júnior Minguella. Hola, Júnior.
Bona tarda, amics.
Bona tarda.
Ho has dit amb menys entusiasme, el meu nom?
Sí? No, però sí, estic encantat, eh? No, no sé per què ho dius, això. No.
Pon redoble de tambores. Sí, Júnior Minguella.
Tirarem coets. Tirarem coets.
Ho torno a fer.
Està aquí l'Oliveros, està també el Dani Senabre, està aquí, ja el sentim molt per tot arreu. Què tal, Dani?
Hola. Bueno, sí.
I contem amb la presència estel·lar del Júnior Minguella.
Hola, Júnior. Gràcies, amics. Bravo.
Ara sí?
Vale. O sigui, ara està genial, top.
Perfecte. Hem de parlar del tema de la vacunació, que és el tema del moment, que és que ara ja fins i tot, Dani, ja no està clar ni que els acabin vacunant. No sé què passarà al final amb això.
Sí, vinc seguint tota la informació que ha donat la COPE amb Alcalà a les últimes hores i sincerament, és que jo crec que arribats al punt que estem, gairebé és millor que no es vacunin, perquè és que amb tot el pollastre que s'ha muntat, tota l'opinió pública en contra, etc. Ara faràs la vacuna, que no et poses d'acord ja ni en quina vols, si vols una dosi, dues dosis, quan en siguis ja realment vacunat, potser ja t'han eliminat de l'Eurocopa. És a dir, és una decisió que arriba tan tard que jo crec que estem en un punt que gairebé és millor que no es vacunin.
Clar. Ho ha dit molt bé el Luis Enrique Júnior aquest matí, que clar, ha vingut a dir que ara, si els vacunen demà o demà passat, que amb ell li preocupava, perquè en algunes persones les vacunes generen uns efectes secundaris que et poden deixar planxats, i clar, la selecció espanyola juga dilluns contra Suècia. No sé si ara ja és el moment de que es vacuni aquesta gent.
És que això és com sempre. Quan has de buscar solucions d'urgència sense planificació, doncs passa el que passa sempre, perquè si prens la decisió tindràs aquestes contres, però l'has de prendre perquè tindràs aquestes altres
coses positives. Jo crec que havien d'organitzar l'Eurocopa i tots els equips havien d'anar vacunats.
Sí.
I més en la fase en la que estem de vacunació, que ara començarem a entrar en una fase de vacunació que no vull ser conflictiu, però hi haurà molta gent que dirà no, no, jo la vacuna no la vull.
Ja. I
al final sobraran vacunes per tot arreu. Això és un circoli.
Es un circo. Hace unos días decía la Federación, hemos hablado con el gobierno y tal para que nos vacunen y tal, y ahora, como dice Joan, lo más probable es que digan, ¿qué vacuna me da? ¿Pfizer? No, Pfizer no me interesa porque dentro de 3 semanas me he de volver a vacunar en vísperas de los cuartos de final. Quiero Janssen. No, no, Janssen no te la puedo dar. Bueno, ¿sabes qué te digo? Que no la quiero.
Claro, claro.
Que es lo último que creo que está diciendo Alcalá, que no quieren vacunarse.
Oli, me sabe mal decirlo, pero todo esto es un reflejo del país en el que vivimos. Tú comparas con otros países y exceptuando
que,
los...
Que la gente que gestiona este país,
más bien organizados. Sí,
que la gente que gestiona la federación y el gobierno.
Sí, pero es que la gente que gestiona es el reflejo de la sociedad del país, Oli, no lo olvidemos. O sea, nos educan de una manera que hace que bueno, pues que pasen estas cosas.
Dani, dius...
No, dic que el Comitè Olímpic, per exemple, ho ha fet bé, perquè ha treballat en previsió, les ha pagat, ha comprat les vacunes i les ha repartit als Olímpics. Aquí és una barreja del que dieu, del país en què vivim i tal, però també de les organitzacions. És a dir, la Federació Espanyola, abans d'ahir, entrevistant a un dels responsables d'esports del govern, al Partidazo, i deia que no, nos estábamos esperando a la lista de Luis Enrique. És una excusa lamentable. Per exemple... Tu vas mirant i dius, la UEFA, per què no podria fer alguna cosa? També la UEFA no podria, d'alguna forma, repartir vacunes a totes les seleccions implicades?
No, és el que deia el Júnior abans, i jo estic d'acord, i ho ha dit el Xavi Hernández també aquest matí. El Xavi ha dit, jo crec que la UEFA hauria d'haver dit els futbolistes que participen a l'Eurocopa han de venir vacunats.
Han de venir vacunats.
Des del dia en què arribes a la concentració, pam, la vacuna ja funciona, perquè és que ara ens trobem davant d'una Eurocopa on cadascú ha fet la seva. Hi ha seleccions que estan vacunades, tots. N'hi ha que no n'hi ha cap. I hi ha algunes, com França, per exemple, sentia aquest matí, que han donat llibertat absoluta als seus futbolistes per fer el que considerin. Hi ha alguns que es vacunen i d'altres no.
Sí, sí, los del COI fue una gran idea, ¿no? El otro día decía Lama que Alejandro Blanco, el presidente del Comité Olímpico Español, fue al COI y le dijo, oye, ¿por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no vacunáis a toda la familia olímpica, no solo a España, sino a todo el mundo que vaya allá, pero a cargo vuestro, a cargo del COI? Que os interesa que estemos vacunados. Eso lo gestionaron hace tiempo y vacunaron a todo el mundo que va a los Juegos Olímpicos, a todos los deportistas.
Ahora, la part negativa d'haver-te vacunat, encara que no t'hagis vacunat, tens la part negativa, que és que tens tota la gent en contra i tota l'opinió pública en contra, i no tens la part positiva, que és estar vacunat. O sigui, que ho has fet de la pitjor forma possible.
Sí, no, però no solamente ahora la UEFA, sino que la UEFA con la Champions podía haber hecho lo mismo hace meses. O la Liga de Fútbol Profesional, con los profesionales del fútbol en España.
Sí, sí.
I no lo hicieron.
Canvio de terç. Júnior, tens alguna informació? Al final Depay acabarà fitxant o se li pot escapar al Barça com li ha passat a Wijnaldum? O què passa aquí? Que semblava que estava fet aquest fitxatge i no acaben de tancar-lo.
Jo crec que Depay l'acabaran tancant.
Sí?
Crec, però no tinc info tan contundent com la que us vaig donar del francès.
Ja.
No, a mí el Barça me dice que sí, que lo acabarán haciendo. Lo que pasa es que hoy Depay ha dicho, ahora no, estoy concentrado con Ucrania y tal, pero bueno.
Es el 2+2. Depay quiere venir, el Barça lo quiere fichar y es un tema de que están usando cada uno sus armas para negociar.
Pero Wijnaldum también volía venir, ¿no?
¿Com?
Que Wijnaldum también volía venir y al final apareix un tercer club amb més pasta y dubten, clar.
Bueno, yo no sé fins a quin punt el Wijnaldum volía venir. I després, evidentment, que el Wijnaldum jo crec que té més competència pel Barça, pel jugador i per la posició que és.
És mejor que venga de país, si és que viene, que no Wijnaldum, ¿no?
Mm. Bueno, pero por necesidad, o sea, Depay en el PSG, ¿por quién jugaría? O en el Madrid, o en el City...
No jugaría.
Claro, entonces... El Barça eso también lo sabe, entonces seguro que también estará jugando sus cartas para conseguir unas condiciones más favorables. Y a la vez el jugador debe estar diciendo, bueno, tengo Eurocopa, yo quiero estas condiciones y me las dais bien, y si no, pues esperemos un poco, y al final, pues, entre que cederá uno y cederá el otro, acabará firmando.
Molt bé. En Wijnaldum, tranquil, Dani, que ja és oficial, ja és jugador del PSG, no hi ha volta enrere, eh? Pots estar tranquil, eh?
M'agrada aquesta notícia.
Oye, ya que hablamos, Dani, y Dembélé quiere quedarse, me decían en el Barça. Quieren renovarle y él quiere quedarse.
Sí, hombre.
No lo sé.
Yo no lo creo, eso, Oli.
Está más feliz en Barcelona este año que el anterior, lógicamente.
No te lo crees.
Dembélé está más firmado por la Juve que yo comiendo aquí en el sello de Can Roca.
Sello de Can Roca, la Juve.
Que se n'anirà ja a la Juve, però ara o l'any que ve, quan quedi lliure?
Quan quedi lliure.
Ja. Ah, vale, o sea que estarà ahí mareando la perdiz y no renovarà.
Bueno, ¿y qué está haciendo?
Sí, sí.
L'any passat. Pero escúchame, yo creo que esto no es nuevo, ¿eh?
L'any passat.
Yo creo que se lo dije antes de empezar el año. Mm-hmm.
L'any passat ho vas dir, Junior.
Sí. Bueno, pues ya está.
Que no estava feliç i que tenia un acord amb la Juve. Ara no sé si en un any ha canviat alguna cosa o no.
Però vaig dir en directe o t'ho vaig dir en privat? Que a vegades em confon,
No ho recordo.
Jo diria... mica...
si no està dit ara, si no ho has dit, està dit ara.
Em perdo una mica l'amor per aquest programa.
Mare meva, quants fronts oberts. Ho anirem comentant aquí. Ho deixem aquí de moment. Senyors, Oli, Dani, Júnior, gràcies,
A vosaltres.
Abraçada. Molt bé. Seguim.
Esports Cope, un equip guanyador. Debats, informació, opinió, protagonistes...
Esports Cope, Pere Guardiola, per tu.
Temporada llarga, complicada, estem a la final de play-off i hem d'estar orgullosos perquè considero i considerem que és un èxit poder-hi estar i poder-ho viure de nou.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Cope, estàs informat.
Doncs vinga, del Girona parlem amb el Quique Iglesias. Què tal, Quique? Bona tarda.
Què diu vostè, senyor Batllori? Bona tarda.
Doncs amb ganes de sentir què ha dit el capi, Adai Benítez, de 3 dies ja només per aquest partit davant del Rayo.
A Vallecas, a les 9 de la tarda del vespre, el diumenge. Avui entrenament a Montilivi, segon entrenament consecutiu en què Estuani està amb el grup, en fi, que estarà a disposició de Francisco pel partit de Vallecas. L'equip viatja en charter el mateix diumenge, va i torna el mateix dia. S'ha confirmat que l'àrbitre serà Pulido Santana. Ens distribueix al Girona les declaracions d'aquest home, un dels capitans, segurament suplent diumenge, Adai Benítez.
Ja sabem en el passat el que ens ha passat i és tan difícil que, bueno, tenim aquesta alarma a dintre i ho afrontem de la millor manera, però amb aquesta alarma de dir, pot passar qualsevol cosa i quan arribes a aquest punt la caiguda també és forta. Nosaltres ja ho sabem, això, perquè ja som, entre cometes, una mica experts en això i bueno, hem de ser molt prudents.
Sí, perquè són 5 play-offs i 5 derrotes del Girona en els darrers anys. El Rayo és el rival a batre. Parla d'ahir.
El Rayo, sempre ho he dit, no és perquè ho digui ara i ha arribat a la final, crec que és l'equip més perillós de la categoria. A dalt tenen molta, molta dinamita i jo crec que són superperillosos. Per això jo crec que ho treballem bé i estem amb aquesta alarma que et deia abans per intentar parar aquestes armes que tenen. Sí que és cert que ha sigut un equip una mica irregular, com ara al final, pues, semblava que ho tenien fet quan vam jugar al seu camp, que tenien el play-off assegurat, i al final els ha costat una mica. Però, és el que et dic, són molt perillosos i crec que arriben en el millor moment.
M'explica Carlos Ganga que Savelic i Bebé són dubte per lesió i que el Rayo està intentant que Luis Advíncula, jugador peruà, torni a temps entre divendres i dissabte per tal d'arribar a temps per jugar uns minutets diumenge.
Perfecte, això al Girona, a l'Espanyol, Quique, avui pendents del juvenil, que podria ser campió de la divisió d'honor juvenil després de molt de temps.
No ho és des de la temporada 2015-2016 amb David Gallego, l'actual entrenador de l'Sporting a la banqueta del juvenil A. La situació és la següent: a les 7 de la tarda, el nou estadi Nàstic Espanyol, Cerdanyola Futbol Club Barcelona i Saragossa Damm. L'Espanyol té 44 punts, el Barça 44, un punt menys el té el Saragossa 43. Això vol dir que l'Espanyol depèn de si mateix, l'equip de Pere Tarradellas, que és l'entrenador del juvenil, que si guanya, evidentment, serà campió i jugarà la Copa de Campions contra el Llevant. L'escoltem.
Ens hem guanyat, no?, el dret d'arribar a l'última jornada amb opcions de guanyar la Lliga.
depenent de nosaltres mateixos i ho intentarem aprofitar. Sense perdre de vista que la temporada ha sigut molt bona, que l'evolució dels jugadors ha sigut molt bona. Jo sempre els dic que us heu guanyat el dret de jugar l'últim partit que guanyen sigueu campions i estan molt il·lusionats. Saben que és una molt bona oportunitat, que fa molts anys que no es guanya la Lliga aquí al club.
També ho té fotut el Barça, Batllori, l'equip de Sergi Milà, que té 14 baixes, sí, per culpa del Covid, contactes estrets i de més, i també l'Adam, que ha d'anar a fer un cop de mà a Barça o Espanyol a Saragossa, que té la baixa significativa del nostre amic Lluís García, que també està a casa confinat amb Covid.
A veure com acaba doncs aquesta apassionant competició. Quique, gràcies.
Bona tarda.
10 minuts i les 4, fins aquí al futbol.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
Solo en el primer trimestre de este año las vacunas han evitado 3.500 muertes en residencias en España. De hecho, un equipo de la linterna hemos visitado una residencia en Madrid.
Hemos tomado todas las medidas. Hemos gastado más de 500.000 euros en protección.
María Luisa y su hija Almudena. Es la primera vez que se reúnen dentro de la residencia desde hace más de un año. Las visitas vuelven a estar permitidas.
Hola, mamá. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, pues bien. Aquí me tratan bien. Tengo 93 años. Fui de las primeras que tuve aquí. El COVID, ¿cómo se llama? El bicho ese.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Porque hay mucho por vivir, hay mucho que cuidar. Y en Santa Lucía vivimos para ello. Porque la vida está para vivirla y nosotros para protegerla. Visítanos o entra en santalucía.es. Santa Lucía, seguros de vivir.
Alegría de vivir.
Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Porque tu negocio no puede parar, en Orange Empresas te damos fibra con Wi-Fi 6, dos líneas ilimitadas y mucho más por 52,90 euros al mes durante un año. Y además llévate un Samsung Galaxy A12 por solo 3 euros al mes. Llama al 1414 e infórmate de las condiciones.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Anda, mira. Los vecinos también se han venido este fin de semana al pueblo. Si es que estábamos todos deseándolo. Y se están poniendo una alarma. Nosotros deberíamos hacer lo mismo. No vaya a ser que nos ocupen esta casa que está sola casi todo el año.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Soy Juan, de Carglass. Si tienes un impacto en el parabrisas, te recomendamos repararlo inmediatamente. Si no, puede agrietarse y tendrás que cambiarlo. Pide cita en carglass.es y repáralo en solo 30 minutos.
Carglass cambia, Carglass repara.
Anem al bàsquet. José Luis Gil, bona tarda.
Ella, Batllori, bona tarda.
Que tindrem tercer partit entre el Barça i el Tenerife al Palau Blaugrana.
Jo no sé qui guanyarà aquesta Lliga ACB, però sí tinc molt clar cada dia més que tots els equips, els quatre que queden en competició, van cada dia més amb la reserva i cada dia més cobra importància el factor públic a les pistes. Els jugadors porten molts quilòmetres d'avió i molts quilòmetres de cames. És el que explica en part aquest Lenovo Tenerife 80, Barça 68. No va ser el dia en els llançaments a Cistella del conjunt de Jacique Vicius i sí va ser el dia jugant a casa de Xermadini, 21 punts, 10 rebots, i de Marcelinho Huertas, 26 punts, 11 assistències. Expliquen el què del partit, Mix, Àlex Sabrines, Saruna i Jacique Vicius.
Bueno, una mica el que va passar en el segon partit contra la Penya. Hem sortit, bueno, la primera part jo crec que bé, però la segona part crec que ens han passat per sobre. Òbviament el Marcelinho i el Samadini han jugat molt bé, a un nivell que no havien jugat el primer partit, i bueno, ens hem de preparar ara per donar-ho tot en el tercer partit.
No hem sido a meter los tiros bastante fáciles que hemos creado, y la verdad que nuestro porcentaje de tres y nuestras decisiones en ataque no han sido muy buenas.
Demà, doncs, tercer partit i definitiu al Palau Blaugrana. Avui sabrem el primer finalista. Sortirà del Wizzing Center, juguen el Real Madrid i el València. Més coses. Futbol sala, Juan Arias, bona tarda.
Què tal, Bajori? Bona tarda.
El Barça va superar l'Inter en el tercer i definitiu partit de quarts de final al Palau i disputarà les semis de la Lliga contra el Palma.
Sí, el Barça, que se sobrepuso a todas las adversidades posibles, jugó un gran partido para meterse en semifinales. A los 8 segundos perdía 0-1, aunque remontó 2-1 antes del descanso con un doble penalti fallado incluso por Inter. Al comienzo de la segunda parte recibió dos expulsiones en apenas un minuto, una de Adolfo, otra de Daniel, que lo obligaron a jugar 4 minutos en inferioridad, que por cierto el equipo madrileño no supo aprovechar. Mientras que Andreu Plaza también fue expulsado por protestar. A falta de 10 minutos aparecieron los menos habituales. Mateus adelantó al Barça, con Inter con uno menos por expulsión de Martel. El brasileño repitió y su compatriota Marcenio acabó por sentenciar la eliminatoria con un resultado de 5-2. Andreu Plaza elogió a su equipo y al apoyo de casi 2.000 espectadores que se dieron cita en el Palau.
S'ha trencat amb algunes accions que segurament han provocat errors arbitrals o decisions arbitrals, deixem-ho aquí, no? Jo crec que el públic s'ha enfadat molt i això ens ha donat a nosaltres ales, crec també els que quedaven vius d'aquí de la banqueta, pues, que han tingut que jugar, que no havien jugat, Joselito, Mateus i Bernat ho han fet molt bé. Ens hem aixecat en contra del que nosaltres creiem que estava sent injust i crec que l'equip ha respost fantàsticament bé.
En semifinales el Barça jugará contra Palma, primer partido sábado en Palma, segundo miércoles en el Palau, el tercero, si es necesario, volverá a jugarse en las Baleares.
En hoquei patins tenim en marxa ja la Copa del Rei masculina i femenina, que es disputa a la Coruña en format de final a 8.
Así es, en chicos tenemos ya un resultado. El Caldas ha ganado 5-4 al Lleida, remontando, por cierto, un 0-3 con el equipo ilerdense que se había adelantado. Más tarde se enfrentará al ganador del Liceo Voltregà, que se juega a las 20:45. Hemos hablado con Eric Vargas, capitán del equipo de San Hipòlit. En declaraciones a Sportscope, cree que va a dar guerra.
Es un equipo compensado, con mucha técnica y muy equilibrado, con mucho potencial, como bien han demostrado esta temporada, quedando segons a la Liga y plantando cara al Barça. Creo que son los clubes favoritos y eso nos va bien. Primero porque tendrán la presión del seu público y nosotros hemos de jugar con esta presión. Demostrar que estamos aquí no para passejar-nos, sino para lluitar por la victoria, y creo fermamente que la conseguiremos.
En chicas, Voltregà 3, Sant Cugat 1. El Voltregà se enfrentará al vencedor del Manlleu Gijón, que se juega a las 6.
Gracias, Juan.
Que vaya bien.
I a Roland Garros tindrem super semifinal demà masculina entre Rafa Nadal i Novak Djokovic.
Las finales son más especiales que unas semis, aunque ya juegues contra Novak, pero son semis esta vez, ¿no? Y hay que estar preparados para jugar al máximo nivel. Jugando una final sabes que es el último partido, pase lo que pase, no hay nada más. En unas semis ganas, muy feliz, estoy en la final, pero no he ganado nada, ¿no? Con lo cual la preparación mental para ello es completamente diferente.
L'altra semifinal enfrontarà Zverev i a Tsitsipas i avui és jornada de semifinals femenina. Tenim el primer set molt igualat al Pavlichenkova-Sidancek i a continuació jugaran Krejcikova i Sakkari. Recta final d'Esports Cope, Gil, vostè remata.
T'ha sortit a la primera,
m'ha sortit bastant bé, eh?
La russa!
Tant a l'entradeta com ara.
Bueno... insistir, eh? Wijnaldum ja és oficial, jugarà les tres properes temporades al Paris Saint-Germain, un altre que marxa cap a la Torre Eiffel. El TAS ha reduït a 9 mesos la sanció al ex del Barça, Onana, porter de l'Ajax, per dopatge. L'Espar Girona fitxa a l'aler pivot nord-americana Michaela Onyewer i tenim en marxa el preolímpic de natació artística aquí a Barcelona. De moment, bona actuació de l'equip espanyol a la rutina tècnica per equips, encara que no havia acabat tota la primera ronda d'actuacions. Acabem amb unes declaracions d'Antoine Griezmann a l'equip. A Messi le envies un balón y te devuelve caviar.
¿Todo ok? ¿L'entrevista amb Estrada Fernández?
No, mira, li has fet la pregunta que jo... Escolti, si parléssim més... Tot estaria més clar, més evident. No passa res, no passaria res. Però bueno,
segurament.
De la resta, pues nada, todo ok. Todo como siempre.
Gràcies, Gil.
Fins demà.
Marxem, com cada dia, actualitzant les enquestes que us formulem a diari, via Twitter, a Sportscope. Avui us estem preguntant què us sembla la gestió que estan fent la Federació i el Govern de la vacunació de la selecció espanyola. Us sembla una bona gestió només al 17%, dolenta al 83%. En clau espanyol, la pregunta és qui voleu que pugi a primera, si el Girona o el Rayo. La majoria preferiu el Girona, 61%. Aposteu pel Rayo al 39%. Arribarem a les 4 de la tarda. Més esports cap a les 7 i 10 a la Linterna Catalunya. Seguiu a la COPE. Esports COPE, estem pendents de tot. Cuideu-vos moltíssim. Que vagi bé. We'll be right back.